Radio Vilafranca.
Bon dia, què tal, com esteu? Engeguem el Penedès Gama Extra d'aquest dimarts 15 de juliol. Avui és el nostre segon dia en antena i és un dia especial perquè avui Ràdio Vilafranca celebra 43 anys. Ens estrenàvem ahir, aquest dilluns 14, i us acompanyarem al llarg de tot l'estiu. Són 8 setmanes i som el Marc Paredes i la Sílvia Delgado. Marc, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, què tal?
Bé, avui és una mica primer dia, perquè ahir va ser primer dia, però a causa de la Dana vam trencar una miqueta l'escaleta, vam fer canvis, vam arrencar conversant amb l'alcalde per conèixer l'última hora, què estava passant al complex aquàtic, a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, quines eren les previsions de recuperar normalitat. Total, que avui és una mica el primer dia.
Correcte, així ho podríem dir així, correcte, així és, Sílvia, sí.
I com sonarem al llarg d'aquestes 3 hores que engeguem ara? Doncs d'aquí uns minuts, així que acabi el sumari, li demanem al Marc pel temps. Cada dia ens portarà la meteo, la previsió, i tot seguit tafanegem les portades dels diaris al quiosc digital. Pels vols d'un quart de 10, entrevista. Avui hem convidat el regidor de Seguretat Ciutadana de Vilafranca, Ramon Zavalla, perquè ens expliqui dues campanyes que hi ha en marxa, una campanya de control de patinets elèctrics i de bicicletes i una altra d'actituds incíviques a la nit que s'estendrà durant tot l'estiu. A 2:15 arriba l'actualitat, servida pels companys dels serveis informatius, i després saludem l'Èlia Vidal, que torna un estiu més amb nosaltres i ens portarà receptes de cuina mediterrània.
I quan passin 6 minuts pràcticament de les 10 del matí, estrenem secció. En aquest cas parlem de persones il·lustres que han canviat el món i que són conegudes per les seves tasques socials, en aquest cas de la mà de la Laia Saumell. A 2:15, com sempre, repassarem les notícies amb el flash informatiu i a partir de 2:15 aproximadament, també nova secció, en aquest cas, la crisi dels 20, de la mà de la Mireia Romeu i l'Anna Jurado, on ens endinsarem amb la mirada dels més joves per entendre quines són les seves inquietuds.
Penseu-hi, cada matí a les 11 i pocs minuts, entre les 11 i un quart de 12, tindrem concurs, obrirem línies, parlarem amb vosaltres, us donarem números pel sorteig d'una caixa de préssecs de família Esteve Ràfols, socis de l'ADB Fruita Dolça de l'Alt Penedès, que sortejarem divendres amb tots els números i les trucades que hàgiu participat. Ja avancem avui el contingut, i és que, com us dèiem, Ràdio Vilafranca fa 43 anys, així que anirà d'aniversari, oi, Marc?
Anirà d'aniversari, totalment, celebrem aquests 43 anys. També ho farem amb vosaltres, animant-vos a que participeu en aquest concurs i podeu guanyar una caixa de préssecs.
A 2:15 pararem màquines, 5 minutets, per escoltar com va aquest matí de dimarts, què passa, els companys de serveis informatius ens ho explicaran, i acabarem amb bona música. Avui el Marc punxarà música dels 70. Així sonarem aquest matí de dimarts, 15 de juliol, el dia que Ràdio Vilafranca celebra 43 anys. Benvinguts.
Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.
Marc, avui som 15 de juliol i oficialment comença la canícula, no?
La canícula, així és, Sílvia. Teòricament comença el període de l'any més càlid, però després d'un mes de juny extraordinàriament amb temperatures altes, podríem dir que ara fins i tot notem una certa suavitat, perquè les temperatures sí que avui pujaran, però no seran tan desorbitades com dies enrere. Avui ens hem llevat amb el domini majoritari del sol, pocs núvols, si més no, en alguns punts de la Catalunya central, també del Pirineu, poca cosa, i sí que serà de cara al migdia i a la tarda, quan creixeran noves nuvolades, sobretot cap a les comarques del nord. Podríem tenir algunes precipitacions en forma de tempesta a cavall del Ripollès, de la Garrotxa, haurem d'anar-ho seguint, però seran tempestes d'estiu, en aquest cas no haurem de patir massa pel temps, i a la resta mantindrem aquest domini majoritari del sol, amb algunes bandes de núvols alts i prims, mar una mica alterada, avui qui vulgui anar al mar se la trobarà una mica remoguda, sobretot a la Costa Brava, i unes temperatures que en tots els casos tendiran a pujar. I de cara als propers dies no haurem de patir per res, perquè mantindrem aquest ambient estable i potser de cara al cap de setmana anunciem un petit canvi de temps, però que encara l'haurem d'anar seguint.
Ha dit petit i ho ha fet amb la boca petita.
Sí.
No gosa, som dimarts.
Exactament. I encara no cal cridar el mal temps, ho anirem seguint, i tampoc no s'espera la situació del cap de setmana, perquè s'ha creat com una mena d'alarmisme i no haurem de patir en aquest cas.
Voltem una mica.
Fem una volta per al Penedès per veure quina situació tenim ara amb les temperatures. En aquest cas tenim 21 graus a Vilafranca del Penedès, 23 a Sant Martí Sarroca, 26 a Font-rubí i 20 a Sant Sadurní d'Anoia.
Gràcies, Marc.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
Per saber com es lleva aquest matí de dimarts, 15 de juliol, anem al quiosc digital, repassem portades, comencem amb l'Ara. El pacte Estat-Generalitat pel finançament deixa en l'aire l'ordinalitat i la recaptació de l'IRPF l'any que ve. La foto és per la primera nit sense, entre cometes, cacera al magrebí a Torre Pacheco. Ultimàtum de Trump a Putin. L'amenaça amb aranzels del 100% si no hi ha acord amb Ucraïna en 50 dies. I Roberto Saviano obté justícia 17 anys després i diu que li han robat la vida.
El periódico de Catalunya obre portada titulant que el govern tramitarà després de l'estiu el finançament pactat amb Catalunya. I a baix, també, amb gran, titula que la policia investiga des del febrer l'ofensiva ultra contra els migrants. A més, en petit destaca que el Prat arriba a un altre rècord amb 27 milions de passatgers des d'inicis de l'any, ara quan es troba en plena època i rendiment per les vacances d'estiu.
El Punt avui fa una portada d'aquestes de disseny en què es veuen dues mans esteses que no s'arriben a tocar, una amb els colors de la bandera ucraïnesa i l'altra amb els colors de la bandera russa, i titula Ucraïna i Polònia, la difícil reconciliació. Kiev i Varsovia avancen tímidament cap a la superació de greuges i traumes històrics a l'ombra del conflicte amb la Rússia de Putin. L'altre titular destacat és aquest, finançament poc singular i sense xifres, acord aigualit i amb poques concrecions de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat per al finançament de Catalunya. En destaquen dues cròniques que titulen un pacte descafeinat i sense ordinalitat i del 15% d'IRPF el 93% a la mort d'Espanya. I un destacat esportiu, el Girona comença l'estada de pretemporada a la Vall d'en Bas.
I acabem amb La Vanguardia, que també titula obrint portada amb el govern central oferirà el model català de finançament a totes les autonomies. Veiem la foto en gran d'una reunió entre el govern català i l'espanyol. I l'altra notícia del dia, o també d'aquesta setmana, i és que Trump amenaça Putin amb aranzels del 100% i li dona 50 dies per la pau. I així en petit, també en destacat, anuncien que el PSOE i Sumar impulsen una llei per a l'embargament d'armes a Israel.
Ràdio Vilafranca.
Avui ens acompanya el regidor de Seguretat Ciutadana de Vilafranca, Ramon Zavalla. per explicar les campanyes de control de patinets i bicicletes i d'actituds incíviques durant la nit que du a terme aquests dies la policia local. Bon dia.
Molt bon dia.
Regidor, abans però és obligat preguntar per com s'estan entomant aquests efectes de la Dana al seu pas dissabte passat per Vilafranca.
Sí, bé, va ser un episodi totalment anormal. Les danes sabem, moltes vegades sabem els seus efectes i ens expliquen com va per altres regions i altres contrades. Aquesta vegada l'hem viscut en primera persona, tots nosaltres, en directe, i per tant va ser un fenomen, a veure, important. Valorant totes les actuacions que es van fer, jo crec que tothom va estar fent la feina que li corresponia. Tots els equips de seguretat van estar, i de protecció civil, i bombers, i serveis medicalitzats, etcètera, etcètera, van estar al peu del canó. Els responsables tècnics també, els responsables polítics, com no podia ser d'una altra manera, també vam estar o visitant els llocs, a vegades malgrat la pluja, o enganxats al mòbil constantment en contacte directe amb els nostres equips tècnics, i jo crec doncs que es va resoldre, dintre de tota la magnitud de la tragèdia en aquest cas, doncs es va resoldre sortosament bé. Ara és veritat que tenim uns equipaments afectats, concretament dos equipaments molt afectats. Un va ser o és a l'Hospital Comarcal, que haurà d'estar doncs, durant 15 dies, 3 setmanes, segurament tancat. Això va comportar una feina afegida de desplaçament dels 70 i escaig, no recordo ara si eren 71 o 77, pacients que hi havia hospitalitzats a altres hospitals de la comarca, de comarques veïnes, hospitals de la nostra regió metropolitana sanitària, i l'altre és el complex aquàtic. Complex aquàtic, potser en aquest cas, no sé si tardarem més o menys, però sí que és veritat que el volum d'aigua és impressionant, és una zona, està situat en una zona inundable.
5.000 metres cúbics, sí, ens deia l'alcalde dilluns.
Sí. És molta aigua la que ha caigut allà. Clar, les rieres anaven plenes i es va trencar un mur que hi havia de contenció, i això va fer que encara l'aigua pogués entrar amb molta més facilitat a tots els que serien els baixos i els sòtans, és on hi ha la maquinària que posa en funcionament allò. Em consta que aquests dies els serveis tècnics hi estan treballant intensament, els serveis de neteja també. La voluntat és reobrir tan aviat com es pugui.
Sobretot les piscines d'estiu,
no? Exactament. Nosaltres som conscients que les piscines és una necessitat social i humana a l'estiu, amb aquestes calors i, a més, aquestes que se'ns anuncia que existeixen i que vindran, i, per tant, doncs, hi ha una voluntat ferma de l'Ajuntament en què això estigui en funcionament ràpidament. La valoració a grans trets, jo crec que hem de dir, tothom va estar al peu del canó, tothom va fer la funció i, sortosament, no tenim víctimes, i això és molt, molt important.
Era obligat començar per aquí, per la Dana, però, com dèiem, hem convidat el regidor a presentar-nos aquesta campanya de control de patinets i de bicicletes que va començar la setmana passada i que continua al llarg de tota aquesta setmana. Són campanyes que són periòdiques, però cal anar insistint, no?
Cal insistir i molt. Cal
insistir i molt. Afegeix
sí,
i molt,
sí,
val.
Sí, perquè és veritat que tots els, sobretot els conductors dels vehicles de mobilitat personal, altrament anomenats patinets elèctrics, doncs tots els conductors, estic convençut que saben perfectament quines són les mesures i les vies per les quals han de circular i quin és el codi que han d'utilitzar. Són vehicles de circulació, vehicles de mobilitat, per tant, s'han de regir per les regles de circulació com en regim els que anem doncs caminant o van amb cotxe.
Per tant, no poden anar per la vorera, per exemple.
Per tant, exactament, no poden anar per la vorera, no poden anar en direcció contrària, no poden anar a qualsevol velocitat per les illes de vianants. És a dir, s'han d'adaptar, quan van en una illa de vianants, s'han d'adaptar a la velocitat que vagi el vianant, que el millor seria que baixessin del patinet elèctric i el portessin de costat. Això seria el més lògic, però sobretot en circulacions prohibides, tampoc, perquè són vulnerables. És que, a més, el conductor d'un patinet elèctric és molt vulnerable en si mateix. Hauria, ni que fos per autoprotecció, seguir les normes. I, sobretot, i és el que més por ens fa, a mi personalment, és la la vorera. La vorera perquè qualsevol persona que surti de casa seva, però sobretot si és una persona gran, i la tumba, perquè realment a la velocitat a la que van pot ser tombat, pot caure i prendre molt mal. I una caiguda a determinades edats és molt més greu que no pas amb altres, no? Per tant, aquí insistim molt en aquestes campanyes, insistim molt en la pedagogia que hem de fer al respecte, però també actuem i amb contundència.
Se quan sanciona.
Realment se sanciona, exactament. És que a vegades la sanció també és pedagògica. L'objectiu és, ja no en parlem, nosaltres no parlem ja gairebé de sancions, sinó de mesures correctores. Són mesures correctores i, per tant, realment hem d'utilitzar-les. I alguna vegada aquesta mesura correctora és la retirada del patinet. Els patinets decomissats allà a comissaria.
Durant X temps.
Durant X temps, fins que paguin la sanció, fins que realment haguem pogut comprovar que no està trucat, perquè a vegades hi ha patinets que van a una velocitat, o poden anar a una velocitat superior a la permesa, que són 25 km hora, i realment, doncs, això, el nostre objectiu és caçar. Caçar, literalment, la paraula
seria
aquesta.
Aquest és l'objectiu d'aquestes dues setmanes, caçar l'infractor?
Caçar l'infractor perquè l'infractor tingui consciència de que no pot fer més infraccions. I en aquest periple de buscar aquestes persones que, d'alguna manera, incompleixen la norma, ho fem tant amb uniforme com sense uniforme. Amb uniforme té uns resultats, diguéssim, més aviat preventius, però hem observat que alguns d'aquests conductors de vehicles tenen una gran perícia. Llavors, a la que veuen un uniforme a determinat lloc, doncs ràpidament s'escabulleixen per un altre carrer. Però la manera com hem demostrat i se'ns està demostrant que funciona bé és quan les nostres patrulles, els nostres agents, actuen de paisà. Llavors, clar, com que no és previsible la seva presència, un col·locat a una banda del carrer, l'altre col·locat a l'altra banda del carrer, i realment llavors és quan l'infractor es veu agafat pues, amb l'infracció comesa.
Quan l'infractor, quan el conductor d'aquest patinet elèctric o bicicleta és menor, què
doncs,
passa?
Si és menor, si és menor, hem de saber, i en aquest cas és gairebé una crida als pares o responsables d'aquests menors, que subsidiàriament en són responsables els pares, tant del pagament de la sanció com de les conseqüències que en pugui fer el vehicle al seu fill, bé sigui una bicicleta, bé sigui un patinet elèctric. Per tant, els pares han de ser els primers interessats també en que els seus fills, filles que utilitzen aquests vehicles, doncs compleixin la norma. Primer, ja ho dic, ni que sigui per propi egoisme de la persona, per seguretat. La seguretat és el que un pla d'autoseguretat ens l'hem d'imposar tots. I, per tant, tot i que podem tenir un accident, sempre tots podem tenir un accident, si fem una gran prevenció, la persona primera, la que va circulant, que no es passi de la velocitat, que no incompleixi les normes, etcètera, etcètera. Això no garanteix que no tingui un accident, el podrà tenir, però segurament amb un percentatge molt menor que s'hi va delinquint d'un moment cap a l'altre. No? I llavors els pares han de ser conscients d'això, de que quan arribi la sanció, si el fill és menor d'edat, ells són els responsables del pagament d'aquella sanció.
Paral·lelament, la policia local també ha engegat una campanya de control d'actituds incíviques, sobretot durant l'horari nocturn. Aquesta s'allarga més en el temps, durarà 3 setmanes. En quins focus s'actua, sobretot?
Sí, aquesta, 3 setmanes és el que tenim previst, però segurament serà durant tot l'estiu. Perquè això ja ho estem comprovant, ja ho portem comprovant.
Ara ha donat una alegria
temps,
a molts veïns i veïnes.
Sí, sí. El que passa que també m'agradaria destriar una miqueta què és una cosa i què és l'altra. Perquè sí que és veritat que hi ha sorolls, hi ha molts sorolls, a l'estiu, i això ho vaig exposar jo als comandaments de la policia, hi ha, durant l'estiu hi ha calor, la gent dorm amb les finestres obertes, els veïns, i, per tant, determinats sorolls, com poden ser tubs d'escapament de motocicletes, de vehicles que estan trucats o no, és igual, manipulats, però que fan molt de soroll, amb aquests també actuarem. Actuarem amb els corresponents aparells per, en tot cas, si passen dels decibels permesos, actuar. A l'estiu la gent se'n va a dormir molt més tard. Sabem, som conscients...
I aquí està de vacances, i aquí l'endemà s'ha de llevador perquè treballa.
Exactament. Ara, és que ho has dit perfectament, ara. Hem de conciliar l'oci i la feina. el descans i el lleure. Per tant, doncs, és lògic que hi hagi gent que pugui estar fins a les 11 o 12 de la nit en una terrassa d'un bar, però ha de saber que d'aquella terrassa, el del primer pis, el del segon pis, d'on està ubicat el bar, potser s'ha d'aixecar a les 6 del matí per anar a treballar. Per tant, aquí hem d'actuar nosaltres. I aquí també hi ha una certa responsabilitat o una responsabilitat dels propietaris dels establiments. Han de fer que el seu establiment, la terrassa del seu establiment, no produeixi sorolls més enllà de lo normal. Per tant, sí que hi ha aquesta voluntat de dir, durant tot aquest estiu hem d'intentar aquesta conciliació entre l'oci i el descans, entre el lleure, la diversió i la feina. I, per tant, aquelles actituds que realment siguin incíviques, seran sancionades. Després tenim altres actituds, com pot ser orinar al carrer, que a vegades doncs, la gent es presta, en lloc d'anar a un bar o un restaurant, doncs també seran castigats. Ara, jo el que sí voldria aquí, en tot cas, és separar, perquè tenim moltes trucades de veïns, veïnes, que a les 10 en punt, 10 i 5, comencen a trucar...
Que és el que diu l'ordenança, no?
Sí, però comencen a trucar dient que hi ha nens al pati, a la plaça, jugant. Home, tots hem estat infants. Tot hem estat infants. I jo també, quan era infant, d'això fa molts anys, evidentment, també jugava la pilota a l'estiu a determinades hores i no per això passava res. És a dir, hem de ser també tolerants. Els ciutadans hem de ser tolerants amb aquelles actituds que no són incíviques per se, sinó que, en tot cas, poden crear algun soroll, però són sorolls que a vegades, cridant l'atenció, deixen d'executar-se, de fer-se, de produir-se, no? Per tant, aquí sí que, per una banda, vull dir, actuarem amb la màxima contundència perquè hi hagi aquesta conciliació entre l'oci, el lleure i el descans veïnal, però per l'altra sí que demanem als ciutadans que a determinades hores hi hagi una certa tolerància amb aquelles actituds pròpies d'infants que no estan fent res. Jo normalment diu qui esmorza amb el diari, jo esmorzo amb les novetats de la policia i llegeixo a vegades que això, a les 22:05, ciutadà que està trucant perquè a determinada plaça hi ha uns nens jugant a pilota. Home, sí, però a les 22:05 tu ja te'n vas a dormir. Vull dir, una miqueta de tolerància en aquest sentit hem de tenir, perquè la convivència és això, és donar, és oferir, és demanar, reclamar, és entre tots fer-ho d'alguna manera pacífica. Però, fet aquesta apreciació, sí que he de dir que tots els altres comportaments incívics, que en són molts,
una llista
comentat,
llarga, no?
És una llista llarga, el de fer soroll a la via pública, proferir expressions irrespectuoses envers els agents, desobeir ordres de la policia o obstaculitzar-ne l'actuació, orinar o defecar la via pública, consumir alcohol a la via pública fora dels espais autoritzats, embrutar els espais públics, desenvolupar activitats en immobles particulars que generin molèsties al veïnat. Doncs tot això, si el ciutadà se sent molest per això, evidentment ha de trucar a la policia, perquè nosaltres, per molt que estiguem, no tenim les oïdes a tot arreu, eh? Però si se'ns avisa, i em consta que se'ns avisa, se'ns truca molt, i si va molt, doncs llavors ja serà la gent de l'autoritat qui passarà dient això no ho pots fer, et dones per ja percebut, o en tot cas doncs et poso la sanció. O aquí no ha passat res. Aquí hem anat allà, hem vist que sí, que hi havia 2 o 3 nois asseguts en un banc, però no estaven fent absolutament res, doncs no es fa res.
Ramon Zavalla, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament Vilafranquí, gràcies per haver-nos acompanyat avui. Bon estiu.
Igualment, molt bon estiu a tots.
Gaudeix d'una bona amistat al programa Amics per Sempre, els dissabtes i diumenges de 10 a 12 del matí. Amigos para siempre, means you'll always be my friend. Amics per Sempre, means... Amics per Sempre, amb Jordi Borràs, on escoltaràs els teus amics els matins del cap de setmana a Ràdio Vilafranca. Amigos para siempre. Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio.
Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
L'Ajuntament de Vilafranca elaborarà un estudi per saber quina inversió caldrà per restaurar el complex. Aquesta passada tarda, el conseller d'Esports, Berni Álvarez, visitava el complex aquàtic de Vilafranca per valorar la seva actual situació. Acompanyat per l'alcalde, la regidora d'Esports i tècnics municipals, el conseller assegurava que s'ha de pensar a millorar les instal·lacions per afrontar situacions com la gota freda del dissabte. L'alcalde, Francisco Romero, també assegurava que és important conèixer la magnitud dels danys per determinar la inversió necessària per restaurar-los. Per tal de saber-ho, caldrà abans buidar l'aigua del soterrani, una tasca que s'està fent des d'aquest dilluns al matí amb una bomba. El consistori també ha explicat que elaborarà un estudi per saber fins on arriben les assegurances. Mentre els pèrits ja estan treballant per avaluar els danys a l'hospital, els principals desperfectes a examinar es troben ara al soterrani del complex. Posteriorment, el conseller Berni Álvarez també visitava el pavelló de Santa Margarida i els monjos, també afectat per la dana i les fortes pluges de dissabte. L'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona concedeix aquest 2025 1,5 milions d'euros a 20 municipis de la província per ajudar-los a ampliar el seu parc d'habitatge social o assequible. Un dels municipis és Vilafranca. En el marc d'aquests ajuts, cada ens beneficiari pot rebre fins a 50.000 euros per l'adquisició d'un habitatge i fins a 100.000 euros per l'adquisició de dos o més habitatges. Segons una nota de premsa de la Diputació, augmentar el parc públic d'habitatge és un objectiu prioritari de les administracions públiques i l'adquisició d'habitatges per part dels ens locals és una via efectiva per ampliar l'oferta i la provisió d'habitatge assequible, que contribueix al creixement equilibrat i sostenible del territori. En aquest context, l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona inclou en el seu catàleg de serveis recursos econòmics de concessió directa, amb concurrència per la compra d'habitatges a preu per sota del mercat o fixat per norma jurídica. Obert el període per presentar sol·licituds al programa BECS, Beques d'Excel·lència i Qualitat Social de la Fundació PINAE. Amb una dotació global de 150.000 euros, el programa atorgarà fins a 15 beques d'un màxim de 10.000 euros cadascuna per cobrir els 4 anys d'estudis universitaris en universitats catalanes, impulsant la igualtat d'oportunitats i fomentant el talent jove com a motor de transformació col·lectiva. Les sol·licituds es poden presentar fins al 3 d'agost a través del formulari web al www.pinae.cat/becs. BECS és una iniciativa de la Fundació PINAE destinada a facilitar l'accés a la universitat a joves amb bon rendiment acadèmic i recursos econòmics limitats de la vegueria. El periodista i guionista Manel Vidal serà el convidat de la tercera vetllada del cicle de tertúlies d'estiu als Cellers, que tindrà lloc aquest dimecres a les 8 del vespre al celler Can Lleó de la Vilanoveta. Vidal parlarà del seu llibre La passada a l'espai, amb el periodista de Ràdio Vilafranca, Miquel Cuenca. Conegut per la seva participació en programes radiofònics d'humor, com La Sotana i La Competència, Manel Vidal proposa al seu llibre una mirada autobiogràfica que, amb el futbol com a fil conductor, va desgranant diversos aspectes de la seva vida personal i familiar. La tertúlia serà enregistrada i es podran escoltar aquest dijous a les 9 del vespre a través de la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Des de 1991, Fenster, el que imagina en alumini.
Som experts en finestres d'altes prestacions.
Fenster, els professionals en fabricació i instal·lació de finestres d'alumini i PVC.
Amb vidriaments, revestiments de façanes i complements de protecció solar i visual.
Fenster s'ha convertit en un referent a Catalunya en l'execució de projectes en habitatges unifamiliars i col·lectius, oficines, seus corporatives, hotels, obra industrial o edificis públics.
Pensi en Fenster per la reforma de la seva llar.
Amb cita prèvia, també els atenem el dissabte al matí. Ens trobareu al carrer de la Font de Sant Llorenç, 12, del polígon de mercaderies de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 1335.
Fenster. Visiti el nostre web fenster.es.
Tenim una oferta que no podràs rebutjar. Vine al cinema. Vine al Cineclub Vilafranca. Vine al cinema Kubrick i a la sala Zazí. Tota la cartellera a www.cineclubvila.cat.
Ràdio Vilafranca.
Penedès Gama Extra, de dilluns a divendres a Ràdio Vilafranca amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.
Aquest estiu 2025 torna la cuinera Èlia Vidal als matins de Ràdio Vilafranca a ensenyar-nos receptes, idees per gaudir a la cuina, perquè no sigui un càstig. Èlia, bon dia, ben tornada.
Bon dia.
Amb l'Èlia hem fet diferents versions i propostes. L'any passat, per exemple, fèiem cuina de Carmanyola. I marxàvem d'acampada, de pícnic a la platja. I aquest any torna, ella és molt creativa, amb una proposta molt diferent.
Sí, una mica comencen a acabar-se les idees, però vaig pensar, ostres, tothom marxa, no?, de vacances, tothom va a tombar per allà. Dic, pues, per què no? Anem a fer un creuer cada dimarts amb la Sílvia pel Mediterrani. I farem això. Anirem, cada dia us explicaré, portaré un aliment en concret que tots coneixem molt bé. I l'anirem veient per diferents països que tenen costa mediterrània, és a França, Itàlia, Grècia, arribarem al Marroc alguns moments, Líban, tota aquesta costa, l'anirem fent, ho passarem bé.
Sempre, amb tu sempre. I a més fa que tot sembli tan fàcil i ens venen ganes d'entrar a la cuina, malgrat bé. La calor.
L'objectiu és l'objectiu.
Així que aquest estiu tindrem cuina mediterrània amb l'Èlia Vidal i farem aquest joc de pujar al creuer i tombar pel Mediterrani durant aquesta estoneta. Amb quin aliment, amb quin producte t'estrenes?
Avui comencem, per mi és, jo crec que és l'aliment de l'estiu, el tomàquet.
El tomàquet, sí. Tan nostrat.
Home, el tomàquet, aquest clàssic dels clàssics de l'estiu que... De qualsevol manera, tothom qui ens agrada, clar, ens el mengem. Ja sigui escorregut, sigui amb gaspatxa, sigui amb amanides, sigui... Ara veurem moltes opcions.
La veritat és que actualment, com passa amb tants aliments, hi ha tomàquets tot l'any, sí. Però el tomàquet d'estiu, sí. Aquest que fa unes setmanes que ja gaudim,
sí.
És impressionant.
Sí. Les persones que podem o fem d'anar al mercat, de comprar-lo, d'olorar-lo, de... no té res a veure amb els tomàquets que trobem a l'hivern. Sí, són vermells, crec que és l'únic en comú
sí,
que tenen.
Són insípids, sí. A matar.
No tenen durs. Olor, són durs, i ara tens aquells que regalimen o els que són més durs, però, bueno, podríem fer aquí una poesia directa
no,
del poema.
Ai, a més, hi ha mil i una varietats.
Moltes. No me les acabaria. Podríem començar i fins demà estudien varietats, però sí.
I el tomàquet ens agermana a tots els països que estem banyats pel Mediterrani.
Sí. El tomàquet és un aliment que el tenim, des de fa molts anys, el tomàquet. És molt nostre, és cadascuna tenim... Ja veureu que les receptes totes s'assemblen i tenen les seves variacions culturals, més enllà dels plats que sí que ens diferencien d'uns als altres, però és una cosa que ha arrelat molt. Al final és un producte que va vindre, no l'hem tingut sempre aquí. I, hòstia, ens l'hem fet molt nostre.
Sí, clar, perquè una cosa que ens identifica tant com és el pa amb tomàquet, el pa amb tomata, sense el tomàquet no hi hauria aquest plat tan característic de la cuina catalana, que ens defineix tant.
I tant. I aquest, precisament, el pa amb tomàquet, és un... que anem trobant a diferents llocs, amb diferents versions.
M'estàs dient que no és...
A veure, el pa amb tomàquet, com el coneixem nosaltres, una bona llesca de pa i el tomàquet refregat, és nostre. Això, que ningú li agafi
això
aquí
no
un...
Treuen, eh?
No, això no ens ho treuen.
No patim, no patim.
No patim. Però sí que a diferents llocs, al final... Ara si m'escolta un italià em fotrà els plats pel cap, eh? Però la pizza no deixa de ser una base de pa molt diferent a la nostra, eh? Amb una base de tomàquet amb coses a sobre.
Amb coses, sí, vale. És veritat, però el tomàquet hi ha de ser, sí.
El tomàquet hi ha de ser, sí que hi ha algunes, la bianca, la no sé què, tal, que sí que són diferents, no? Però ja comencem a veure aquesta rèplica, no?, d'una base de cereal, per dir una forma, amb un tomàquet a sobre i se li van afegint. Tot i que Itàlia, per exemple, té una amanida de pa amb tomàquet.
Pa amb tomàquet?
Sí. Em vaig haver de buscar molt perquè no entenia. O sigui, jo això... N'hi ha moltes receptes que diré aquí i que us explicarem, que és recerca. O sigui, és de que m'he anat posant, m'he anat investigant, he anat... moltes no les he tastat i algunes no he ni viatjat al país.
A la cuina també hi ha una part de rata de biblioteca.
Sí, sí, sí. Ara és rata d'ordinador, sí. Però sí, sí, de conèixer al final... Quan fas un viatge sí que intentes menjar i tastar i veure al màxim, però, per exemple, aquest, que es diu... Els noms són divertits, eh? En algun moment podem riure. Però panzanella o panzanella o com... Bueno, algo així.
Em sona, sí, sí.
És de la Toscana, clar, jo he estat a Roma, Itàlia, però a Toscana no hi he pujat mai, llavors és algo que no en tenia ni idea. És una amanida de pa, que és com si fossin crostons de pa, però remullats. Llavors, amb aigua i vinagre, i se li afegeix tomàquet i alfàbrega fresca.
I ja està.
És l'amanida. Hi ha algunes variacions que li fiquen ceba així molt fineta, li fiquen trossets de cogombra... Evidentment, com a tots els llocs, les amanides es van començant d'una base i les vas complementant i complementant i complementant. Però que torna a haver-hi el pa i el tomàquet junts. A Grècia tenen... Tenen la... aquest, la de Kos, que és de Creta, que és una llesca de pa d'ordi, que és la cebada en castellà, sec, o sigui, sec, dur, com si fos
un crostó
de pa d'aquests...
D'aquells d'abans, que sí. Es quedaven durs i es feien sopetes.
Amb tomàquet ratllat a sobre i el feta, el seu gran formatge feta per sobre. Llavors...
M'estan agradant, aquestes idees.
Al final són formes d'això, una base de cereal amb tomàquet.
Inicialment segur que era per aprofitar pa
sec. Segur, sí, perquè la majoria es fan a partir de pa sec i les males llengües diuen que el pa amb tomàquet també ve d'aquí, de la llesca de pa sec. A veure, hi ha mil històries i llegendes de com sorgeix el pa amb tomàquet, però ve de la llesca del pa més sec, d'això que li... amb el tomàquet l'estoves
una mica, no?
Sí. Vas trobant-ne amb salses amb tomàquet, amb això que les acompanyen en pa, sobretot cap al que seria el nord d'Àfrica, moltes de com estofats amb tomàquet, amb diferents salses, unes amb bou, les altres amb espècies, les altres que les acompanyen, però aquestes ja són calentes. Aquí ja ens distanciaríem
això
del nostre pa amb tomàquet.
Sí, com un, semblant un pisto, potser.
Sí. Jo el que he vist...
Seria aquesta sí. I amb cassola calenta.
Sí. Llavors, un altre clàssic nostre. Tornem a casa, ara.
I tant.
Bueno, casa... A veure, és més andalús que català, però
doncs val,
crec que ens l'hem apropiatat.
Fa parada al sud de l'estat.
Al sud. El gazpacho, el salmorejo, és la sopa de tomàquet.
Què ens explicaràs la diferència entre gazpacho i salmorejo?
A veure, em puc fotre en un jardí perquè cadascú... Jo, fins on tinc entès i els que he tastat, és el pa. El salmorejo és molt més dens, té la molla de pa més... Tot i que hi ha gazpachos que li posen, molla de pa, però és molt més dens, és molt més...
Més cremós, no?
Com si fos més una maionesa, no? O sigui, com anant a buscar aquesta emulsió. I el gazpacho és les verdures triturades i el plat com... Bueno, la majoria que ens mengem són gazpachos, acostumen a ser-ho. El gazpacho sí que té el color molt més intens de les verdures, ja sigui aquell vermell, quan li fiques més tomàquet, o quan et passes amb el pebrot o li poses la pell del cogombre, que ja et queda un color aquell, un marró lletjot, però sí. Bueno, està igual de bo.
I el salmorejo és més claret, no?
Sí, és com més rosat. Com que l'hem emulsionat i al final ha entrat aire dintre, quan emulsiones al final entra aire... Té aquell color més rosat, més salmonat, més aquell punt. Amb la textura és molt diferent. Però serien les dues varietats. I amb recepta no m'aventuro a dir-ne cap. Cadascú al final és tomàquet, cogombra, pebrot, ceba, alls, i a partir d'aquí la gent li va afegint.
Qui no li agrada el pebrot, sí. No em posa? Qui no li agrada el cogombra?
Sí, sí.
Ai, que l'all em repeteix.
Sí.
L'evites. Hi ha mil i una receptes.
A mi m'agrada molt carregat de vinagre. Vinga, vinagre. A mi no, quasi sense vinagre. Sense vinagre. Jo vull amb un vinagre més suau, amb un vinagre... Aquí cadascú fa la seva, però, hòstia, una ampolla, una gerra, un... Oh,
fresquet.
Per mi és el plaer de l'estiu.
I tant, i tant.
I també a casa nostra, però que ho trobem a tots els països... Bueno, països... A veure, avui estem parlant Catalunya, França, Itàlia, Grècia, Turquia i Marroc. No sortim d'aquests.
No anem més lluny avui amb el
creuer?
No,
avui fem tot el tomet aquest, arribem fins allà, fins
està
a Turquia
bé,
i tornem per baix. El sofregit de tomàquet, la conserva de tomàquet, no? Que al final ara estem molt mal acostumats, hi ha tomàquets tot l'any, vas al súper i trobes ja les conserves fetes, però no fa tants anys el tomàquet només era l'estiu i si no t'espavilaves per conservar-lo, no en tenies
la resta d'any, no? A l'hivern.
Clar. A la Itàlia es troben molts tomàquets secs, amb oli, per exemple, confitats... tomàquet sec, o sigui, el confitat, que és el que va amb oli, aquell tomàquet sec que el comprem a granel, que s'hidrata o que s'utilitza picadet. Llavors, però, la salsa de tomàquet, el sofregit de tomàquet, el tomàquet amb espècies, això sí que ho tenim en comú tots. I tots tenim les tècniques de conservar-lo, no? És una recepta, és un... Hòstia, és un plat que l'he fet tota la vida a casa.
És un bàsic, no?
És un bàsic. Tinc alguna foto, l'estava intentant buscar en plan per ensenyar-te-la, que sóc un nat buf petitó que estic amb la padrina.
I a Lleida, sí, amb la padrina.
A Lleida tenia hort, hem tingut hort tota la vida i els tomàquets, hi ha un moment, qui té hort ho sap, hi ha un moment que no saps què fer amb els tomàquets, t'inveeixen a casa. I llavors és el moment de començar-los. Nosaltres els escaldàvem, els pelàvem i els conservàvem sencers en pots de vidre al bany-maria. Duren un any, any i mig. És una conserva quotidiana, de casa. S'ha d'anar super amb compte, canviar les tapes cada any. A la que s'infla una mica, a la que tens una mica de dubte d'alguna, no te la mengis, perquè realment les conserves casolanes han portat moltes intoxicacions alimentàries. És a dir, ojo, va superbé, s'ha fet tota la
ara
vida.
Ara surt la cuinera professional.
No, però, hòstia, també... Sí, tothom que es fiqui a fer conserva, no, cuidado. O sigui, sí, s'ha de fer, es pot fer, és segur. Jo a casa ho he fet tota la vida.
I a més que és una tradició que s'ha perdut, pràcticament. S'està perdent.
Sí, sí.
Quan
llavors,
ja no siguin aquestes padrines, aquestes iaies...
Qui es posarà a fer
conserva?
Però, ostres, és molt guai poder tindre aquests tomàquets gustosos, aquests tomàquets tot l'any, per fer aquell arròs, per fer aquell tal amb tomàquet... que n'hi ha de molt bons als supermercats i que n'hi ha conserves molt bones. Però al final és això, és dedicar un matí a fer el tomàquet. Nosaltres el fèiem escaldat i el guardàvem cru, però pots fer directament el sofregit de tomàquet, que a més te'l fas al punt. Aquell que li agrada ficar una mica de pastanaga, aquell que li agrada ficar quatre fruits secs, aquell que li agrada ficar l'alfàbrega fresca, també la tenim ara, no la tenim a l'hivern. Súpers a part.
Sempre.
Fas aquella salsa de tomàquet com t'agrada a tu, amb unes espècies, amb un...
I al desembre obres un pot d'aquests i...
Home! I al final la tècnica per poder fer això com toca o amb la màxima seguretat dins de lo casolà, que no és 100% segur, com seria una esterilització professional. Amb els pots ben tancats, prèviament esterilitzats, o el rentaplats ben fort o fent-los bullir una estona, els omples... bastant al màxim, deixant una mica rona perquè respiri, un dit, mig dit, i llavors els fiques en una cassola, els cobreixes de tapats, si no s'esparrama tota la... Els fiques a cassola, cobreixes d'aigua i 30-40 minuts que bullin, els deixes i aquí els deixes refredar dins l'olla, i jo, perquè ho he vist fer tota la vida, no hi ha una altra raó, els trec calents, que sóc una mica masell, perquè llavors has de fer uns equilibris amb les pinces o així, però es fan, el deixes refredar, llavors és comprovar que estigui ben tancat. Llavors hi ha dues fórmules. Si tu gires el pot i puja amb bombolletes, és que no has tret tot l'aire. Per tant, guarda-la a la nevera i consumeix-lo abans possible.
No es llença, eh? Es
consumeix. No s'ha fet... És a dir,
en els propers dies.
Si ho fas, és a dir, 30-40 minuts de cocció més... què? Una hora de refredar, no s'ha pogut fer malbé el producte. És simplement girar-lo, mirar, tal... nevera i en les pròximes setmanes mirant evidentment, si l'obres i està florit, no te'l mengis, per l'amor de Déu.
Això sempre.
I llavors l'altra fórmula, és a mi la que m'agrada més, és menys empírica. Hi ha dos tipus de tapes. Hi ha unes tapes que tenen com un botonet i unes tapes que són planes. Doncs si es compren les tapes del botonet...
Del buit, vols dir?
Sí. Les tapes aquestes d'alumini, hi ha sí. unes que fan com un botonet d'alumini mateix, eh? Sí, ni sí. plàstics ni històries. Hi ha unes que són planes. Però si compres la del botonet, a la que fa el buit, el xucla cap a dintre. Llavors no fa el clec-clec. Si fa el clec-clec és que no l'ha fet bé.
D'acord.
Serien les dues fórmules maneres. Com per assegurar-te'n de que ho hem fet bé.
Si no voleu invertir en tapes, girem. I mirem què passa.
La recomanació seria que les tapes duren 1-2 anys màxim, perquè tanquin bé, perquè no hi hagi cap poro, perquè no hi hagi cap punt rovellat.
No les aprofitem en excés.
No les, el que sí que s'aprofita repetidament i fins que es trenqui sí que és el pot de vidre.
El vidre, sí.
Però la tapa d'alumini s'hauria de canviar cada any, cada 2 anys, amb
Estirem
la boca petita.
Fins a dos.
Sí, sí. A veure... Ma padrina, digue-li que canvi les tapes, només les canviava quan no roscava, saps? Però bueno, per sort anem avançant i anem millorant amb la informació que tenim, no? Llavors, altres receptes que tenim per aquí. A França no hi passaré massa. Sí, tenim el ratatouille, que al final és com un pisto, és un estofat de tot de verduretes, d'això, de tomàquet, allò ben sofregit.
Ben presentadet, no?
Ben presentadet, sí, home, cuina francesa, cuina clàssica, sí, sempre amb presentació fantàstica. El tian de legums és molt divertit perquè en francès és algo que a mi em costava molt quan l'estàvem aprenent. Les legums no són legums, són verdures.
Ho sé, a mi també m'ha costat i m'ha portat uns quants errors fent compres
sí.
per França.
El tian de legums al final són verdures al forn on hi fiques trossos de tomàquets xerri, utilitzen bastant el tomàquet xerri cap allà dalt. I després tomàquets farcits. El tomàquet farcit també el tornem a trobar a Grècia.
I jo recordo que és també un plat d'infantesa aquí a casa nostra,
sí?
Els tomàquets farcits amb ou i tonyina.
Jo no l'havia... El fan diferent.
Fa milions d'anys, eh? Però també era un plat així com més habitual quan
sí?
era petita.
Hòstia, doncs sí? Hòstia, no, jo no l'havia tastat
sí,
mai.
Sí, sí.
Sí que a França el fan amb carn, com si féssim una albergínia farcida o com si féssim un carbassó farcit. Però llavors, si saltem a Grècia, el fan amb arròs. Llavors, aquesta recepta no l'he tastat. És una de les que aquest estiu ja allò amb l'Oriol hem dit... Aquesta l'hem de fer. Pot estar molt bé.
No només hi ha recerca online, sinó
Home,
empírica, també.
Sí, 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 sí. A casa ens agrada molt menjar i de tant en tant també tens algun allò, els sogres o la mare o alguna tieta que et diu no tens cap recepta que ens deixis tastar? Doncs aquesta és el tomàquet, que el buides, l'arròs cru, el barreges amb la polpa de tomàquet triturada, li pots afegir ceba, li pots afegir una llet, li afegeixes espècies i ho tornes a posar dins del que seria el recipient del tomàquet, el tapes en una plata, li fiques oli, de vegades li fica patata a sota perquè també es cogui o així, es tapa amb paper d'alumini i es deixa al voltant d'una hora al forn.
Una hora?
Perquè s'ha de coure l'arròs.
Esclar, l'arròs és cru.
L'arròs és cru. L'arròs es cou dins del tomàquet. No puc, és això, l'he de fer. Si és un tomàquet...
Clar, llavors els sabors s'unifiquen, no?
S'unifiquen tots.
En una hora ha de ser una passada.
Sí, jo crec que ha de ser molt xulo. Al llarg de l'estiu el faré, és a dir, ja portaré el resultat. Sí, ja explicarem
el resultat
de com queda això.
El que veig més complicat és el buidatge del tomàquet...
Triar
un bon tomàquet?
Sí, o sigui, aquí has d'anar a buscar un tomàquet dur, és a dir, no agafis un tomàquet pera o un tomàquet d'aquests petitons, agafa...
Ni un cor de bou, tampoc
no.
serviria.
Agafa un d'aquests més grandets, tupits, un de Montserrat, per exemple, seria super... Crec que seria amb el que ho faria jo. Buides, que tinguin polpa, el buides amb una cullera, jo crec que al final el tomàquet amb una cullera... s'ha de buidar prou bé. No, fer-ho no ho he fet mai, estic parlant-ho des de la teoria.
Des de la teoria. Si us animeu i ho feu abans, ens ho expliqueu.
Ui tant, sí, sí. I abans, a partir d'aquí, i aquí pica molt finet la ceba, pica molt finet l'all, el tomàquet sí que el trituren i ho barregen tot amb l'arròs. Més o menys és una cullerada i mitja per verdura, però clar, no és el mateix un tomàquet que et cap en el puny de la mà que un tomàquet d'aquells quasi d'alien, saps? Que fan un pam i mig. Llavors,
com els carbassons,
sí.
No?
Llavors aquí pues, s'ha de també mesurar. Al final és prova i error. Pues, si un dia l'arròs sobresurt per sobre, pues, el dia següent, si us ha agradat, menys. I ja està. A Turquia també tenen una... Sí, a Turquia... Sí. Tenen també verdures farcides amb arrossos, amb búlgurs, allà tenen molt, tota aquella zona del nord d'Àfrica tenen molt present el búlgur, tota la zona del Pakistan, tota aquella zona així d'allà, comparteixen moltes receptes, que al final he agafat Turquia i Marroc per poder dir dos països, però quan et poses a fer recerca, aquesta és d'aquesta regió de no sé què del Pakistan, aquesta és d'aquesta regió de... O sigui, tot aquell com línia, no?, fins a la Índia, que sí que sortim del Mediterrani, però tota aquella línia, hi ha moltíssima connexió. Canvien molt les espècies, ho fan tot molt especiat. O sigui, nord d'Àfrica, receptes,
també
això...
També el clima és diferent al nostre.
Sí, i les afegeixen molt, molt, molt de condiment. I a partir d'aquí, Turquia, una que em va cridar molt d'atenció, són ous remenats amb salsa, com amb una salsa de tomàquet amb pebrots escalivats. Llavors escalivaven el pebrot, ficaven el tomàquet, alguns amb ceba, alguns sense ceba, alguns li ficaven jalapeño, allò, guindilla, caient, allò, algun picant. Feien el sofregit, li afegien el pebrot escalivat, deien que a la brasa, que això del forn no, a la brasa, al foc...
Sí, esclar, si pots triar, sempre és millor brasa.
I abans, quan tenien això fet, sucós, eh? Les imatges es veia sucós, perquè us ho imagineu. Com si fos un pisto, que dèiem abans, sí, però amb els pebrots escalivats, li ficaven 3-4 ous a la mateixa cassola, remenaven una mica com que quedés integrat, que es quallessin les clares, llavors s'ho menjaven amb el pa. O sigui, era com...
Directament, no?
Sí.
Potser?
Sí, 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 sí. Em va cridar molt l'atenció. Sí, i al Marroc trobem l'amanida tèbia, que és amb el tomàquet i pebrot, fas els pebrots a trossets, el tomàquet a trossets amb uns punts de ceba, i els saltegen. Llavors, a partir d'aquí es mengen l'amanida. O sigui, és com una amanida tèbia, amb espècies, comí, totes les espècies habides i per haver-hi, això. Si te'n vas més cap a la part de l'Atlas, li fiquen no sé què. Si te'n vas més cap a la part d'Egipte, li posen l'altre condiment, o si sigui, són els reis
cadascú
de les espècies.
Cadascú té la seva, sí, variant i la seva espècie, sí, sí, favorita.
Sí, sí. Ui, tant.
Quin viatge, doncs, que el creuer torna cap a casa,
torna
ja?
Torna cap a casa.
Sí, torna, sí, a fer escala
a
la costa catalana.
Sí, sí, sí.
Doncs vinga. Molt interessant aquest tour pel Mediterrani dalt d'un creuer, perquè és estiu.
I tant.
Avui descobrint com cuinar el tomàquet.
El tomàquet.
Tan nostrat. Èlia Vidal, ben tornada a Ràdio Vilafranca. Dimarts vinent seguim.
I tant.
Agafem el creuer i anem a voltar més.
Gràcies, Sílvia.
A reveure.
Gadescat. Som una empresa de construcció del Penedès especialitzada en la rehabilitació d'edificis antics. Gadescat. Si tens una casa antiga, si vols treure un rendiment... Gadescat. Tot tipus de reformes a la teva llar. Gadescat. Telèfons 607 180 700 i 607 180 771. En parlem?
A Cal Vicentó no tallem les millors ofertes. No tallem el més ampli assortiment en productes de perfumeria i drogueria. No tallem les promocions. Tot el contrari, tallem, i molt, perquè ara només amb les seves compres podrà aconseguir una magnífica col·lecció de coberteria de la marca Arcos totalment gratuïta. Acumuli punts i bescanvi'ls per fantàstics ganivets, forquilles i culleres d'aquesta prestigiosa marca. Cal Vicentó ens trobarà a Vilafranca, Vilanova, Sant Sadurní i el Vendrell, sempre a prop seu.